A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Va, 34 minuts que passen de l'hora en punt, obrim aquest comentari d'actualitat. Avui amb en Pau Jiménez. Pau, estàs molt ben acompanyat, eh?
Sí, així és, Pepo. Estem aquí amb la Maite Ferrer. Benvinguda, Maite, com estàs?
Moltíssimes gràcies. Molt bé, molt bé. Aquí amb altres, molt bé, de divendres.
I a més, què ens portes avui, Maite?
A veure, com que és divendres i com que amb les meves darrers, amb els meus darrers comentaris d'actualitat m'han anat una mica cap a lo meu, que són els problemes de jutjat, avui he pensat que anava a canviar una mica de sí. Enfoc. I com que em deixeu fer una mica el que jo vull venc a recomanar llibres, si vos pareix bé. Aprofitant que ha sortit el darrer llibre de Paco Roca, que ja sabeu, com dèiem a Amanece que no es poco, en aquest poble som molt fans d'en Paco Roca. És autèntica devoció el que tenim, i s'ha publicat El viaje de Paco Roca, que s'ha publicat per Estiberri, que a més aprofit per felicitar Estiberri perquè justament ahir es va saber que és el Premi Nacional a la millor labor editorial cultural de 2026. Que està bé que aquests premis editorials, que ja tenen una vintena d'anys, em pareix, o més, els primers del 94, em pareix, que per segona volta s'hagi donat a una editorial que se dedica en el món del còmic i dels TVOs.
Té molt mèrit.
Per tant, l'enhorabona aquí a Estiberri, que una de les coses que li hem d'agrair a Estiberri és que mos portés a Paco Roca a Espanya, perquè segurament has sabut que la primera obra que va tenir rellevància d'en Paco Roca va ser Arrugues, i primer es va publicar a França, i Estiberri va tenir la bona pensada de traduir-lo a l'espanyol, de portar-lo a Espanya, editar-ho aquí, i a partir d'aquí la carrera d'en Paco Roca, Arrugues no era el seu primer llibre, ja va començar a prendre una mica d'embranzida, i des de fa un parell d'anys els llibres que va publicant, allò em pareix que no deixaven mai. I a més té com a dos branques d'actuació, una és la memòria històrica, considerada així una mica en general, amb obres com Los surcos del azar, inclús Regreso a l'Edén, i l'anterior en aquesta, que era El abismo del olvido, que per jo és una obra mestra, realment. Uh-huh. I ara, amb El viaje, el que fas, tornant a entroncar amb aquesta vessant més personal de les obres que té ell, que jo penso que l'exemple anterior que hi ha, quizá que té més relació amb això, seria La casa, també de Paco Roca, també publicat per Estiberri, que era una història molt íntima i molt personal de tres protagonistes. Son pare s'ha mort i se veuen amb la situació de haver de buidar la casa que havia construït son pare, decidir si se la queden, si la venen i de més, i fan una mica recompte d'aquesta història familiar vinculada en el fet d'aquesta segona residència construïda als anys 70, amb pocs mitjans, però que era una mica la casa d'estiu de la família. Entroncant amb aquestes històries personals, ara arriba El viaje, que el que fa és contar la ruptura d'una parella, que du junta 20 anys, que té filles en comú, i de sobte un dels dos membres de la parella li diu a l'altre que ja no l'estima més i la parella s'ha de rompre. Perquè es titula El viaje, supos que és una mica metafòric per a aquest trajecte que es fa quan una parella se romp, però també perquè això està en un context de que una de les dues parts d'aquesta parella que s'ha romput està a l'Argentina, s'ha cancel·lat el seu vol i es troba a un hotel perdut de la mà de Déu durant dos dies esperant que el recol·loquin un altre vol per poder tornar a Buenos Aires i de Buenos Aires tornar a volar a Espanya. Clar, mentrestant no passa res. És una persona esperant a un hotel a que el recol·loquin, però mentrestant, amb una sèrie de flashbacks, es va contant la història d'aquesta parella des de que... que a més són flashbacks que no estan cronològicament contats, però sabem com es van conèixer, sabem a quins són els motius o alguns dels motius que han fet que aquesta relació tan llarga es vagi desgastant. Es conta com ha set la ruptura, com s'estan intentant ubicar tots els membres de la família amb aquesta situació. I l'avantatge o el mèrit que trobo jo que té en Paco Roca és que en una història on no passa res, on pràcticament només hi ha personatges que parlen, mos torna a capturar quan ho llegim, són 200 i pico pàgines de còmic, i te'ls llegeixes amb una sentada. És a dir, tu t'asseus, comences a llegir i ja no el deixes fins que s'acaba. I precisament amb aquesta entrevista que hi havia amb Paco Roca, que es va publicar amb su diari d'Eivissa a finals de maig, li deien si era temerari aquest plantejament d'un còmic on no hi ha acció i sí que hi ha molt de diàleg. I ell contesta dient una gran veritat, que és que el còmic ha evolucionat com el món del cinema i ja no fa falta que passin coses a tota hora, que hi hagi explosions, que hi hagi superherois, sinó que moltes vegades pot ser una cosa més íntima i es pot contar també a través del format del còmic, perquè el còmic avui en dia ho suporta pràcticament tot, d'acord? Dit això, molt recomanable el viatge de Paco Roca, com tot lo d'ell. El que sí esperam aquestes històries que tenen aquest rerefons èpic, com puguen ser Los surcos de l'azar o L'abisme de l'oblit, no és aquesta sa línia. Torno que insistiques més aquest Paco Roca íntim, que ella, a més, conta amb l'entrevista que no és la seva història. És a dir, un pot llegir, pot pensar que el personatge principal que hi ha és ell, que està contant la seva vida. Ell diu que es va, que fa uns anys es va separar de la seva parella, amb qui té dos filles, per tant hi ha paral·lelismes entre les històries, però que no és la seva història, no és una cosa absolutament autobiogràfica on ell estiga fent una dissecció de la seva ruptura de parella, sinó que aquí conflueixen vivències personals d'ell, altres relacions que pugui haver tingut, relacions de coneguts d'ell i de més, i el que fa és una mica aquest estudi de a com mos comportam quan mos deixen o quan som deixats amb una parella, i jo penso que aquí tots mos hi podem trobar en algun moment reconeguts, perquè tots hem estat a una, a l'altra banda o a les dues bandes d'una situació com aquesta, i es ve que no som molt racionals, perquè qui deixa, normalment és una decisió que ja està presa, mentre que la persona a la que han deixat sempre intenta veure si hi ha alguna possibilitat de tornar, de que això es resolgui, de si jo hagués fet, de si hagués dit o si hagués canviat tal cosa. I si pensam en que quan som nosaltres els que deixem, normalment aquesta opció de tornar enrere no hi és. Però tenim aquesta visió distinta de segons amb quina situació d'una ruptura de parella mos trobam. I això ell ho conta, insisteix, sense grans accions, simplement en diàleg, contant les coses, fent aquesta sèrie de metàfores que fa en Paco Roca, que jo trobo que són molt encertades, com aquest fet de que les persones en un moment som com Pangea, que som aquesta unió de continents que estem units i que tot pareix que tot va a la una i som una unitat, però quan la parella es va desfent, els continents es van separant i acaben formant pues, una cosa distinta, que no té per què ser pitjor, però que és completament diferent. Ja no som aquella Pangea que havíem set en el seu moment. Per tant, des d'aquí recomanar molt aquesta obra d'en Paco Roca, totes les seves obres, evidentment, però aquest darrer còmic, perquè en Paco Roca tot el que conta normalment ho conta bé, i en aquest cas té aquest encert de parlar d'un personatge que a més és ingrat, és una mica... allò em cau malament quan comença a contar la història, perquè clar, com que els protagonistes, la persona que han deixat, pues té aquelles sortides una mica ingrates, una mica egoistes, de no voler comprendre i de mesquinet jo, que som molt mesquinet i el món està en contra d'allò, i això ho fa molt bé, és a dir, t'explica aquest estadi miserable ens ho que ens col·locam a vegades sense voler veure les coses o van de passar aquesta primera fase d'una ruptura abans d'avançar i pensar que no és la fi del món i que podem seguir que la nostra història seguirà d'una manera o una altra. Com que estem parlant de còmics, a més, jo vull aportar la meva edició de Persepolis d'Anna Marian Satrapi.
Vale.
Aquesta edició és la primera edició en català i jo me n'he endut avui un sustro quan me l'he mirat perquè es veu que a més se m'està... És una edició de Norma Editorial.
De quin any és?
És de l'any 2006.
Vale.
Que clar, quan m'ho he mirat dic que aquest llibre està molt destrossat, me n'he donat compte de que ja té 20 anys. És a dir, la primera edició en català que es va fer de Persepolis de Marian Satrapi per Norma Editorial té 20 anys que se diu ben aviat i es ve que mesquina, aquesta pobra edició està bastant feta pols, però jo li tenc un carinyo especial perquè Persepolis possiblement és ja no un còmic sinó un llibre molt recomanable. Ho parlàvem amb en Pepo abans de començar el comentari d'actualitat. Jo a la gent que per sistema no llegeix còmic o que diu que no li agraden els TVOs, hi ha dos còmics que trobo que se'ls pot recomanar perquè vegin que els TVOs van més enllà de la tira còmica o de superherois, unes Maus i l'altre és Persepolis. I avui he portat Persepolis perquè justament ara, fa la falta que va ser dia 4 de juny, va faltar Marian Satrapi i a més la seva família va fer un comunicat molt sentit on explicava que ella s'havia mort de pena perquè fa poc més d'un any es havia mort la seva parella. És una manera molt poètica d'explicar que algú ha faltat i Marian Satrapi mos deixa obres impressionants, no només Persepolis, que segurament és la més coneguda d'ella, però també té Pollastre amb prunes, té Brodats i també té una relació amb Paco Roca perquè en el seu darrer llibre, que és un recull d'històries que es diu Dona, vida i llibertat, són de distints autors i una de les històries, la coordinadora és Marian Satrapi i una de les històries està dibuixada per Paco Roca. És una autora fonamental i és una autora que ara, quan ha faltat, se l'està reivindicant per molts de motius i segurament no cal posar-li etiquetes de si és una dona, de si és iraniana. És una autora fonamental, independentment de que siga dona, de que sigui iraniana, de que sigui iraniana exiliada, perquè el que va fer en Persepolis va ser obrir-nos a un món que possiblement des d'Occident hi havia molta gent que no el coneixíem. Conèixer com era Iran després de la revolució, a quin impacte tenia en la vida diària de les persones, no només d'una nena de 12 anys que és la protagonista del llibre, sinó com havia suposat encarrilar la vida de moltes persones, fent veure que hi havia una única manera de fer les coses bé, que si no et podien castigar i de més, mos fa conèixer una situació política que des de fora es pot demonitzar o es pot enaltir des del desconeixement i el que necessitem saber realment és algú que viu allí, a com ho viu i a com ho pateix i a com pot sortir d'aquesta situació on el que se fa és fixar una uniformitat i dir-li a tothom a com ha de vestir i a com ha de fer les coses. Hem de recordar, a més, que Marian Satrapi es va exiliar a França i és on ha viscut fins a que ha faltat, que és una autora guardonada, entre d'altres, amb el millor guió l'any 2002, el Festival Internacional d'Angoulême, que és possiblement el festival de còmic per excel·lència, allunyat d'aquestes convencions que hi ha de superherois i de sèries de Netflix i de més, sí. Angulem de lo que es parla de còmic, de novel·la gràfica, i per tant rebre un premi d'Angulem sempre pareix que reafirma una mica una carrera d'un autor o una autora de còmic com és aquest escàs. Per tant, les recomanacions avui serien lectures i lectures de còmics, que n'hi ha molts, i variats, que com s'ha dit molt, jo penso que ja és una qüestió superada. No només parlen d'allò que parlaven els còmics quan jo era petita, que eren Mortadelo, Zipizape.
Sí, perquè a l'imaginari col·lectiu tenim com que els còmics són o els superherois o la tira còmica, la Rue Percebe, o sigui,
clar,
però realment és un no diré un submón, però hi ha a baix, a darrere, obres molt completes, molt profundes i bueno, molt capaces, per dir-ho d'alguna manera, que a lo millor no són tan populars i que pots entrar en aquest món i descobrir un tipus d'obra que sigui molt diferent al que creies, no?
Sí, precisament per això al principi mencionava aquest Premi Editorial Nacional a Estiberri, perquè Estiberri, si una cosa té, és que ha triat bastant bé els autors que publica. Em fa l'efecte que aproximadament 40-45% d'autors que publiquen són autors de l'estat espanyol, els altres són estrangers, ha triat molt bé allò que tradueix i en el seu catàleg de còmics, que actualment, segons s'ha llegit en la notícia de premsa d'avui, té uns 1.000 títols actius actualment, toca assumptes absolutament diversos. D'Estiberri és també El Cuerpo de Cristo, que és aquest còmic de BLM, que va ser guardonat també amb el Premi Nacional de Còmic, que no està només dibuixat, sinó que també està fet de brodats i que parla de la salut mental. És a dir, amb còmic avui en dia podem trobar qualsevol cosa i, a més, qualsevol cosa molt ben contada, amb fonament. Per tant, hem de perdre una mica la por a pensar que amb un còmic només se poden contar coses molt lleugeres o
moltes... infantils inclús, no?
Perdó?
O infantils inclús.
Sí, infantils o de superherois, només d'explosions i de batalles així interestel·lars. Es pot contar de tot, es pot fer un anàlisi polític, com fa en Emergència Trapins, la seva obra. Es poden tractar temes de memòria històrica, com fa Paco Roca en part de la seva obra. Es poden tractar temes com Alzheimer, que ho ha fet Paco Roca amb Arrugues, com, en aquest cas, com es viuen les ruptures de parella en ple 2026, com s'enfoca ara allò que abans era que una parella era per tota la vida, que si hi havia fills, hi havia que seguir picant pedres a mina perquè pels fills la gent no es separava i de més. Aquesta explicació que es dona avui en dia de que si algú ja no estima algú altre s'ha de separar perquè també prima els seus desitjos personals de ser feliç, de trobar una altra cosa, que això a lo millor fa 40 o 50 anys era una cosa absolutament impensable. La gent no es separava, i si es separava no era per algo tan frívol, es podia pensar llavors com ser feliç o que ja no estava ple amb una relació. Per tant, llegiu còmics, atracar-vos a les llibreries, atracar-vos a la biblioteca, que en tenen una selecció i que si se'n demanen, supos que l'aniran ampliant, i pensau, a més, que anar amb un llibre a una terrassa o a la platja a llegir no fa remor, i ja que està mare amb aquest debat de soci a Formentera, pot ser que llegir llibres no molesti i, a més, mos faci a tots un poquet més conscients de la pau i de la tranquil·litat que es pot respirar aquí sense necessitat de que mos tinguen amb remor amb aquest debat de la falta d'oci a Formentera, mal entès com muntar festes i remor de nit i de dia a espais naturals i espais no naturals, i que hi ha maneres d'oci que no molesten a ningú i que, a més, mos enriqueixen. Perquè tenim consellers que van dient que sempre hi ha gent que es queixa per alguna cosa, possiblement la feina dels polítics que tenim en aquesta illa és, quan algú es queixa per alguna cosa, escoltar perquè es queixa, i en lloc de criticar-lo, mirar de trobar solucions i buscar les causes que hi ha darrere aquestes queixes. Si tots llegíssim una mica més, pot ser les opinions que donàssim també fossin menys de traç gruixut i començàssim tots a pensar una mica l'empatia que mos cal en aquesta illa, que l'estan perdent, perquè molts documentaris són de gent que està amargada o que es queixa o que no deixam que hi hagi festa, i pot ser o sí, no és només aquesta disbauxa.
Doncs Maite Ferrer, una reflexió molt interessant. Abans que marxi, ens has proposat Eye of the Tiger, del grup Survivor.
Sí, perquè com que hem comentat Persepolis de Marianne Satrapi, hi ha una escena molt reconeguda tant del còmic com de la pel·lícula, perquè després es va fer una adaptació de la pel·lícula, novel·la gràfica, on surt aquesta cançó. Per tant, com que no venien res pensat, he pensat enllaçar-ho amb el comentari que havíem fet i acabar amb aquesta cançó, aquest comentari d'actualitat d'aquest divendres.
Doncs Maite Ferrer, que ens ha portat aquí el comentari d'actualitat amb Paco Roca i Persepolis, de Marjan Satrapi, moltes gràcies per les teves paraules i el teu anàlisi. I ara escoltem Eye of the Tiger, de Survivor.
Moltes gràcies a Valtros.